I avui, per parlar de cultura, en aquest tram final del Connectats de dijous, anem fins a Castellà, perquè tenim a punt la Lídia Urrutia, una de les dames del crim, que ens porta una nova recomanació literària de novel·la negra. Es tracta del llibre Rancor, de l'escriptor italià Gianrico Carofiglio. Déu-n'hi-do, quina complicació. Amb ella també hi tenim el Jaume Clapés. Jaume, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
I la Lídia la tens aquí al costat?
Oh, i tant.
Hola, què tal?
Lídia,
bon any, eh?
Bon any. El Gianrico Carofiglio.
Sí,
que,
què?
Que
costa de dir, aquest senyor.
Home, si és la primera vegada que ho dius, sí. Però vaja.
Sí, et queda amb el fliglio aquest que sembla que no et surti, oi?
Sí, que t'enterrotolliga la llengua. Però vaja, que sembla que és un autor molt reconegut, tot i ser fiscal de l'Estat durant
sí.
un temps, no?, que ho va ser.
Sí,
que
sí.
Curiós, eh?
Exacte. Bueno, de fet, és que encara que ara sigui exfiscal, però ell no oblida aquesta professió, perquè, de fet, amb les seves novel·les, doncs, és una de les seves, com et diria, marques, no?, identificatives. Perquè, de fet, ell, quan parlem de la novel·la en si, parlem d'aquest personatge, però ell en tenia un també d'anterior, de personatge. Sempre amb triles judicials, eh? Per això que ell mai deixa aquesta vocació de justícia. I l'antic, diguéssim, com se diu, protagonista, per dir-ho d'alguna manera, era un advocat que es deia Guido Guerrieri, testigo involuntario, eh?
Yeah.
I després d'aquest, doncs, va dir, bueno, escolta, em poso amb la pell d'una dona, no?
Que curiós, bueno,
i així estem.
Bé, ara ens ho desgranaràs tot una mica més amb el Jaume, però recordem que tu l'última vegada vas venir amb una novel·la d'intriga històrica com Babilònia 1580, i ara ens portes una altra història, Rancor. Que quin tipus de novel·la diries que és?
Mira, Rancor és que la paraula, si la busquem al diccionari, tot i que avui en dia deu ser el Google, però bueno, diguem el diccionari, ja ens ho diu tot. És a dir, tothom té rancor en un moment donat. I bàsicament no sabem perdonar moltes vegades fins al punt de que jo crec que hi ha coses que no ens les sabem perdonar ni les nostres mateixes coses. Saps què et vull dir? I llavors aquest rancor pot provocar molts fets insòlids i fins i tot pot generar, per no entrar en males paraules, ser autodestructiu amb un mateix i amb els altres. De no saber escoltar, de no saber entendre. I aquest rancor és la base de la novel·la en si. És a dir, un rancor que pot durar anys i panys, com diem els catalans, doncs és veritat, no? I que finalment, doncs, la novel·la, quan en parlem més endins, va com amb dos vies. Una és la de la pròpia Penélope, que ara en parlarem, i l'altra és la de la novel·la en si, que són com dos carreteres que s'uneixen finalment en una autopista, perquè aquesta paraula rancor va per les dues bandes, per un fet que va succeir i un altre fet que va succeir amb la protagonista, que no se sap perdonar. I aquí hi ha un rancor per un cantó amb una persona i, per altra banda, un rancor autodestructiu amb ella mateixa. I la novel·la en si, que en aquest cas, és aquesta paraula, molt ben posada, a més, crec, molt ben posada.
I llavors una mica la sinopsi, perquè tot això està parlant amb uns abstractes.
Mira, és que està molt bé això, perquè, clar, quan parlem de la Penélope Espada, que és una dona, doncs que, per això et dic autodestructiu, destructiva, perquè en un moment donat, i això no es pot desvetllar, va tenir un error. I aquest error el paga car, el paga, ja ho diu el Rocco Barbagallo, li diu, vas pagar per tots, i et vas ficar la pota, saps jo que diuen fins a dalt de la gamba? Doncs vas ficar la pota ben gran. I de fet, li diu, és una gran marranada el que t'ha passat, no? Però ella no s'ho acaba de perdonar. Llavors, Penélope és, com que està fora de la llei, ell actua com a detectiu, però sempre fora de la llei. Així que té els seus contactes, òbviament, i per aquelles 16 casualitats, doncs sempre hi ha algú que li diu, escolta, per què no parles amb la Penélope, en aquest cas, doncs, amb el que sigui necessari, que ella t'ajudarà a desvetllar el que ha passat. Clar, primer tenim un primer llibre del Gianrico Carofiglio, que és La disciplina de Penélope. Hi ha la frase, fixa-t'hi, disciplina de Penélope. Per un cantó, una dona, ja et dic, autodestructiva, però al mateix temps es cuida molt, menja correctament, fa la tira de gimnàs. Ella té un gos al seu costat que li fa un cas espantós. És molt disciplinada. I llavors, en aquest primer llibre, és quan t'explica per què arriba fora de la llei, però no et diu el motiu.
D'acord.
Quan arribem al segon llibre, Rencor, aquí sí que surt el motiu. Aquí diu què li va passar, com li va passar, per què va assumir aquesta autoculpa, autoresponsabilitat, i és el que no podem explicar. Es poden llegir junts? Home, encantats de la vida si us compreu el primer i el segon. Es pot llegir sol el Rencor? Sí, perfectament. Perquè entenem, com podem veure, com tu deies amb la sinopsis, doncs que és un amor amb unes estranyes circumstàncies, d'un metge, d'una persona important, i que ha passat un temps la filla no està convençuda que aquella mort ha sigut natural. I el metge diu que sí, que hi ha una autòpsia i que allà hi ha hagut un infart de miocardi, o sigui, una parada cardíaca, no? Però com que la filla no n'està segura, perquè aquest senyor es havia separat, i viu amb una noia molt, 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 molt més jove que ell. És allò típic, te la pots imaginar, sí. Una vamp, una noia. Bueno, tampoc podem dir gaires coses més d'aquesta noia, però la filla, clar, mal pensa, i diu, bueno, escolta'm, aquí hi ha diners entremig, això es va tancar d'una manera que a mi no em sembla gaire clara, per tant, qui em pot ajudar? I per uns contactes arriba a la Penélope Espada i li demana sisplau. I com sempre fa la Penélope, mai diu que sí de seguida, sinó que diu, bueno, deixem-ho rumiar. Però com que la senyora en qüestió és lluitadora, és una persona que, a més, té una èpica investigadora, té una ètica també investigadora, i en sap molt, prima més el voler dir, aviam, anem a veure-ho, tot i que no està gens convençuda, perquè totes les senyals que té davant no indiquen que aquí hi hagi hagut una mort no natural. Uh-huh. Pots entendre que és no natural, no és un infart. Perquè... Si no, no estaríem parlant de novel·la.
Home, si no, mira, si fa la novel·la, si fa la novel·la i al final de tot, doncs mira, si havia sigut natural...
I ara jo m'he tregat aquí, perquè, home, però, a veure, quantes pàgines?
Però igualment, digues, que... no, Lídia, que estaves explicant que el primer llibre es passa tot el primer llibre sense saber exactament el motiu, no?
No el sabem, no
pues
el sabem.
Imagina't, Jaume, si podria arribar al final...
Escolta, comença. En el primer llibre diu: Penélope se despierta en casa de un desconocido después de la enésima noche para olvidar. Marcha sola y en silencio, recorriendo las calles grises de otoño milanés. Clar, aquesta dona, què he dit? Es cuida, menja bé, fa gimnàs... que, bueno, al principi del llibre hi ha un senyor que l'observa en un jardí, i pensa que aquesta dona s'està deixant aquí la pell, no? Però, bueno, després s'emborratxa, veu, el sexe li va per tot arreu, i, clar, és una mica incongruent, i aquí és on es veu que es maltracta, no? Seria una mica la paraula.
Que hi ha una culpa, hi ha una culpa.
Hi ha una culpa molt important. Ara, ella és una dona tossuda, és una dona, a més, que, el que et deia, és aquest sentit de la justícia tan, tan potent que té, i... Bueno, de fet, per ella, el trencar amb la justícia, per ella va ser molt traumàtic, la va deixar molt, molt tocada, i no vol tampoc afrontar-ho. Sempre busca, saps, aquest escape per dir, bueno, no, jo què culleres haig de fer, no? I el que passa és que el Gianrico Carofiglio és una persona que treballa aquest llibre amb molta minuciositat. Això sí que em costa d'enemir. Sempre aquesta parauleta és minuciós, deixem-ho senzill, no? És senzill, i a més és reflectiu. Reflexiu. Perquè jo tinc costum de tinc el costum, de subratllar amb llapis. I de vegades hi ha frases, paràgrafs, que ja no solament és per la novel·la, que dius, ai, vull veure qui ha sigut, què he fet, com ho ha fet. No, és per com et fa pensar, que això en els llibres és molt important. Tant si és una novel·la negra, com una novel·la històrica, com una novel·la política, com una novel·la clàssica, buscar aquella part que et faci pensar una mica també, no? que et puguis en algun moment sentir identificat o pensar en algun fet, doncs que t'aporti alguna cosa més, no? I això ell, el Gianrico, ho sap fer molt bé. Bueno, us deixo parlar, perquè, clar, si jo parlo del ràdio...
Home, no, però Lídia, és que el que volem és que ens expliquis les cosetes.
Bueno, hi ha una cosa molt divertida, també, d'aquest bon home, perquè el vaig estar escoltant
Ara l'autor, estem parlant de l'autor.
Sí, en anglès, ai, en anglès, en italià, no. Jo buscant el traductor, perquè mira que, home, s'entén una mica rona, no? Però que sí, el senyor va deixar molt clar que les seves novel·les, bàsicament les més autobiogràfiques, ell, que és un home, té el protagonista de la dona, com si ell se sentís en aquell moment com la dona, realment. O sigui, si algú li interessa que busqui... bueno, és igual, internet, posa el Gianfranco Garofiglio, Gianrico Garofiglio, i que busqui, doncs, una entrevista a la que li sembli més oportuna, perquè no cal que sigui del llibre, perquè ell tendeix a no parlar dels llibres, ell tendeix a parlar de la justícia, ell tendeix a parlar, doncs, això, doncs, de que no... que ell, personalment, amb tots els... I més les dones li han dit que en els llibres que ell escriu i parla en primera persona una dona, i que realment ell és un home que ho està escrivint. I això és una de les coses que, bueno, sembla ser que agrada molt, eh? També és cert que el Gianrico segueix molt els cànons de la novel·la policíaca, eh? Vull dir, els esquemes clàssics de la investigació.
Home, jo, quan ho has explicat, m'ha vingut el sueño eterno, dic, sembla...
Sí,
no, la premissa així d'entrada, dic,
sí,
bueno...
Sí. Aquesta és més així, com més bestiota, i una mica més... Perquè ella, clar, quan la veus com fa el gimnàs i te l'imagines, i el seu gos i tal, i pim, i com es maltracta amb l'alcohol, dius, hòstia... Però sí, jo la considero i penso que és una novel·la amb els seus cànons, i que, a més, la història paral·lela d'ella mateixa, no?, de la Penélope, amb la seva ànima i la seva història personal, doncs són històries de recerca per una banda, i per altre cantó, doncs, el tema aquest personal interior d'ella. Vull dir que hi ha la novel·la en si, amb la seva trama, d'aquest bon home, o no, tan bo, que és un tio molt important, i que el troben mort, això sí, vestit i sense sabates. Això em va fer molta gràcia, a mi vaig pensar, ai. Però s'ha mort d'un infart, i a més està claríssim, perquè ho diu autòpsia i ho diu tot, vull dir que no...
Llavors diríem que està ben equilibrat les dues trames centrals, que són el problema que té ella amb ella mateixa,
sí,
i l'altra trama, que és solventar el misteri. És un...
Oh, ara m'encantaria que l'haguessis llegit, perquè... Sí, no, Carme, és veritat. Perquè saps què passa? Que està, sí, molt ben equilibrat. Per què?
No,
perquè quan arriba cap al final...
No és fàcil.
Clar, quan arriba cap al final, el que ella decideix dir o no dir es posa ella també en primera persona.
Mm-hmm.
I és perquè, on que ella ha pogut desvetllar i intentar, entre cometes, arreglar el seu passat, això l'ajuda també a com afrontar, com la filla ha d'afrontar una sèrie de fets. Hòstia. I és aquí on hi ha gran punt final. Dius, bueno, hòstia, aquesta dona és un crac.
Bueno, i que rodó el llibre, no? Que les dues trames puguin confluir, sí, els dos conflictes puguin ajudar-se una a l'altra,
sí,
per resoldre's.
Exacte. I, de fet, jo crec que no li veig un tercer llibre, mira què et dic.
Ah, no? Ara, això volia preguntar. Tenim una sèrie, 1, 2, i el 3...
No m'ho trec de la butxaca, no m'ho acabo de treure, perquè al final, bueno, quan el llegiu...
És bastant conclusiu?
És bastant conclusiu, jo crec que sí. Sí. Ara, si el senyor em vol treure un altre, però jo crec que... Mira, no crec que no serà el cas. I no ho he llegit ni ho he escoltat, però acaba d'una manera que penso lògic, sí. I això que has dit m'agrada molt que m'ho preguntessis, perquè sí, està molt ben equilibrat.
Home,
sí,
perquè això, jo que tinc més formació cinematogràfica, sempre és una cosa que és molt difícil d'equilibrar. Sempre,
sí,
en les pel·lícules, conflictes intents, els personatges amb el conflicte extern de la trama, i que d'alguna manera tinguin relació i que vagin a una i que no siguin dues coses diferents.
Sí.
És molt complicat.
I sobretot si deixen coses una mica en l'aire, no? Que de vegades després, jo no fa gaire vaig llegir una novel·la, no diré nom, ni diré l'autor perquè no toca, i sabeu que parlo de novel·les que m'agraden. Perquè
molt
és que, si no, això de la crítica és molt, molt perillosa.
No li aixafem el negoci a ningú.
No, exacte. Però sí que és veritat que, parlant tu després amb les companyes que els agrada el negre i tot plegat, dic, escolta, aquest senyor té una segona part, diu, no, dic, no m'ho diguis, ens ha deixat.
Això, ja. Yeah.
Que dius, per favor, me l'ha matada. O sigui, ara què faig? No farà com el Moriarty, oi? Com el Moriarty, que ens la van treure amb el proper llibre del Deixonsis, del Sherlock. Vull dir que hi han coses que, no sé, tu o l'autora, què els hi passa, no? Que et deixen una mica, el que dius tu, que no està equilibrat. I amb això et dono tota la raó. És veritat.
Bueno, llavors és una bona recomanació.
Molt bona recomanació. Indispensable més per tothom, per saber reconèixer una mica les zones fosques que puguem tenir. I et dic que també la gent que li agrada la novel·la negra disfrutarà, perquè és un llibre, ja et dic, dintre dels cànons, però sí que és veritat que és un llibre, com et deia, de reconèixer les nostres zones fosques. I sobretot, hi ha una cosa que, mira, aquí a la ràdio també és interessant de parlar-ne, encara que tenim pocs minuts, és el saber escoltar. Però quan tu parlaves, sempre quan un altre parla, el saber escoltar, que és algo de base ens costa molt, alguns més que els altres, jo m'incloc, aprens coses. I escoltant també és poder entendre i poder donar, si és necessari, el perdó amb altres persones, pels motius que puguin haver. Perquè el que passa és que és difícil de practicar. O sigui, la gent no sabem de vegades escoltar. I perdonar...
Mig-mig.
Sí. No?
Mig-mig.
No, Carme? Vull dir, ens quedem Mira. Així una mica...
Sí. Fem el que podem. Sí, exacte. El perdó, ostres, és una bona cosa treballar el perdó.
Sí. I el que us deia, que és una novel·la que es pot llegir per separat, que ningú es posi al cap i diu, oi, ara m'haig de comprar les dues perquè amb la primera em dirà... No, el saber que hi ha un fet que, a més, es torna a recalcar al principi de la novel·la, el que passa que en aquesta segona, doncs el fet se'ns desvetlla, eh? I llavors això és important.
Si haguessis de destacar de totes aquestes coses que hem dit, què destacaries de la novel·la? Hem parlat del personatge, hem parlat del conflicte interior, hem parlat del tema del rancor, de l'equilibri entre les trames, una cosa que tu dius, home, jo crec que això especialment, això... Està ben trobat.
Jo penso que és una novel·la que el que m'ha agradat, perquè suposo que va bastant lligat, són, com ho diria, els impulsos instintius. Ho dic bé, això?
Sí.
Saps? Aquests impulsos que de vegades no t'ho has pensat. Merda, no? Aquests impulsos instintius i...
De la protagonista?
Sí. Sí, perquè la protagonista està a punt de deixar-ho tot, també. I per això és ella, és aquests impulsos que té, que no es acaba de decidir. O sigui, que per mi la protagonista és essencial, perquè el mori secundari, el metge secundari, la filla secundària, fins i tot la dona, la exdona, la divorciada, també secundària, però ella ens dona molts punts psicològics, molts punts, i aquest punt, ja et dic, impulsiu, que de vegades molts tenim i no sabem aturar, i ens pot portar conseqüències de vegades no les que volem.
Doncs amb aquest aspecte, amb aquesta protagonista
deixar,
i aquests
ho
impulsos...
Ho hem de deixar molt ràpidament.
Et dic només, Lídia, ràpidament... Digue'm,
que és que
per acabar.
Se'ns acaba el temps, és que no tenim segons, no tenim res.
Bueno, doncs res, un llibre que sense més vull dir, que és un amor, que ens trobarem en unes estranyes circumstàncies.
I aquí, recordem, aquí ho deixem, perquè demà hem de tornar.
Recordem, Duomo Ediciones, sisplau, Carme, Duomo Ediciones, que
gràcies.
Si no, no sabran on trobaran rencor.
Gràcies, Jaume,
gràcies
bona
a
tarda.
Tu.
Adéu-siau. I gràcies a tots, demà més a les 4:03.